Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 13 minuts, comptin més o menys fins a l'una, aproximadament, per comentar-los el que va donar de si la sessió ordinària de ple municipal. Ple municipal de març va començar a les 7, va acabar a les 12, i enmig de tot, doncs, coses, com deien en el seu dia els regidors Armand Paco i Gabé Serrano, doncs algunes més avorrides, altres no tant, almenys vist així. Qui es van passar aquestes 5 hores i qui les ha resumit en alguns dels punts fonamentals que esperem que mereixin la seva atenció és en Joan Totosau. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, hem resumit el que hem pogut d'aquestes 5 hores llargues. Es van fer llargues aquestes 5 hores de ple perquè entremig d'alguns debats d'interès polític evident, doncs també va haver algunes dissertacions que potser se n'anaven una miqueta més de l'interès local més específic. Però clar, evidentment, doncs, si són punts que els grups han presentat o que es porten a aprovació i que els regidors doncs volen discutir, com no hi ha un marcatge de temps estipulat, doncs clar, tenen el dret d'utilitzar els arguments que considerin oportuns mentre estan en ús de la paraula, i ara jo això ho podria anar allargant, que és el que passa durant els plens.
En Joan ho comentava d'aquesta forma perquè es veu que Vilanova han tirat pel dret i en el cas del desenvolupament dels plens ara s'estableix un torn minutat per als diferents representants dels grups polítics, i per tant quan passa un determinat nombre de minuts, no sé si són 2 o 3, clac, s'ha acabat la discussió, més o menys com si es tractés això d'un debat electoral entre els representants de les diferents formacions. Es veu que es va arribar aquesta qüestió precisament perquè el temps era molt difícil d'administrar. Aquí no sabem si es tracta d'això, però en qualsevol cas ahir el ple també va durar prou temps, i un dels moments que es va allargar més va ser precisament una discussió sobre el pla de Bologna.
Exacte,
i tot això,
la moció que presentava Esquerra Republicana de Catalunya sobre les consideracions sobre el pla de Bologna, un tema que evidentment és molt interessant per la comunitat educativa i que té doncs un fort calat, que es diu doncs en la realitat i en el futur, etc. Però clar, s'està discutint a nivell local qüestions que els grups polítics al Parlament de Catalunya doncs també estan discutint, i aleshores doncs més enllà de l'evident interès que pot tenir fora del ple municipal, doncs dintre del ple municipal que s'allargui tant un debat sobre aquest aspecte, més enllà del posicionament que pugui tenir legítim cada partit. Doncs potser queda llarga en un ple de 5 hores.
També va haver temps per una protesta ciutadana?
Sí, ho comentarem al final perquè realment tenim els talls. Però,
En relació ple... a una moció sobre la protecció dels animals?
Correcte. A mig ple van entrar tot de gent al saló de plens amb pancartes. Pancartes, ara tinc aquí fins i tot apuntat què deien les pancartes, el que passa és que
al·lusives a aquesta qüestió.
Sí,
però, no?
sobre la defensa dels animals. Això va generar també un llarg debat que també escoltarem amb les consideracions de la regidora Elisabet Pérez també. I bé, hi ha alguna protesta una mica vehement, que també sentirem de fons, d'alguna de les persones.
És a dir, debat hem d'entendre sobre la gestió de l'Ajuntament en aquesta qüestió?
Sí, a veure, aquí hi ha diversos problemes. Primera, la gossera de Vilanova va tancar.
Sí.
Segona, la gossera de Cubelles, que Sitges havia utilitzat o estava utilitzant, es veu que també han entrat els Mossos d'Esquadra i es veu que han trobat fet un desastre i està mig o està precintada també.
Sí.
I aleshores
els
animals es poden portar a Vilafranca, però a Vilafranca tenen una moratòria per no matar, per continuar sacrificant els animals, tot i que en principi no es poden sacrificar, i algunes gosseres que tenen moratòria.
D'acord.
I Vilafranca és una de les que té una moratòria, tot i que hi ha un pacte amb Sitges de que si Sitges porta els seus animals cap a Vilafranca, aquesta moratòria no s'aplica, i per tant doncs els animals que venen de Sitges no són sacrificats. Però això, diguem que queden
en
una mena de límit.
O sigui que en el fons la gossera de Vilafranca ha esdevingut l'alternativa És... per a tots aquells propietaris que, esclar, no han trobat ara, o els municipis que no han trobat,
no,
a la gossera,
sí,
de...
No, no estan els propietaris com els municipis.
Els municipis,
és a dir,
eh?
És el que, són els animals que troben els...
senzillament abandonats.
Abandonats al carrer, i aleshores es porten a la gossera de Vilafranca.
D'acord, i arribarem a tot això, com ens deia en Joan, quan sigui moment de considerar les diferents mocions que varen presentar els grups polítics. El ple, però, comencem com sempre i fem amb una mica d'ordre, establint l'ordre del dia. Per on comencem, Joan?
Doncs després de l'aprovació de la designació de diferents representants municipals, a comissions, consells de l'Ajuntament, es van aprovar també algunes les subvencions a programes i projectes que presenten entitats i col·lectius culturals, i també es van aprovar bases reguladores de subvencions per a organització i desenvolupament d'activitats juvenils. Tot això va passar per unanimitat fins que es va arribar, i ara aquí hem tingut un... Ah, no, ja està. És fàcil. Se m'havia traspaparat un paper,
no
i aleshores no. La incoació de l'expedient de desafectació i cessió de l'edifici de la plaça de l'Ajuntament número 13, conegut com el Mercat del Peix. És un tràmit més que envolta a la Fundació Pere Stanfli, una fundació, un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i aquesta fundació, per la qual va preguntar al responsable, el cap de llista de Convergència i Unió, Miquel Forns, va preguntar com està el conveni, quina és la compatibilitat d'usos i quin serà, què passarà si l'edifici deixa de ser usat per l'objecte del conveni. Les respostes, ara ho sentiran, per una banda el conveni encara està en negociació, queden alguns serrells per acabar de lligar, i tan bon punt estiguin, doncs es portarà el conveni també a aprovació per part del ple. La compatibilitat d'usos, no hi ha cap problema amb els usos previstos en el planejament, i per altra banda, si els usos no s'adequessin, doncs això automàticament retorna a l'Ajuntament. Mm-hmm. És a dir, que si en el seu en un dia doncs la Fundació Stanfli o qui porta la Fundació doncs no adequés l'edifici als usos que marca el conveni, automàticament aquest edifici tornaria a l'Ajuntament. Andreu Bosch, a més d'Acció per Sitges, també va demanar la màxima celeritat en tot aquest projecte.
D'acord. Us recordem que estem parlant de l'edifici situat al costat del Mercat Vell, el Mercat del Peix, on hi havia les instal·lacions de la policia local fins fa 4 dies, i que ha de formar part del conjunt patrimonial on s'ha d'establir, on s'ha de desenvolupar la Fundació d'Art Contemporani Pere Stanfli.
Escoltem, comença el debat per Miquel Forns.
I apostem molt per aquesta voluntat de sumar esforços. L'objectiu que persegueix aquest conveni i aquesta sessió concretament avui de construir i de posar en funcionament doncs, un centre d'art contemporani internacional on la dita fundació posarà a l'abast del públic de Sitges, del poble de Sitges i també tothom que ho visiti, doncs, gran nombre d'obres artístiques del mateix Pere Stanfli i dels seus companys de generació artística, creiem que és molt positiu. La voluntat i la previsió dels fundadors és que aquest centre pugui obrir el més aviat possible per posar-lo en marxa i perquè precisament doncs, Sitges es doti doncs, d'aquest nou equipament. A poc a poc veiem que es van fent els passos necessaris per aconseguir-ho. Avui s'aprova la incoació de l'expedient de cessió de l'edifici, que és una de les aportacions municipals o l'aportació municipal, i volem anunciar que hi donarem suport, però no obstant això, el que voldríem és si ens poden aclarir tres detalls que no acabem d'entendre o que poden prestar-se a confusió. El primer seria per quin motiu se'ns va lliurar a la Junta de Portaveus el text del conveni entre l'Ajuntament i la Fundació per ser aprovat en aquest ple i després a la comissió informativa ja no es va considerar. El segon que voldríem saber si la cessió del Mercat del Peix és temporal o definitiva, si és també una cessió de la propietat o de l'ús de fruit, ja que el dictamen no ho recull. I també voldríem saber si l'ús residencial que permet la qualificació urbanística de la parcel·la, la clau 9A, admet l'ús precisament de centre d'art contemporani, ja que això clarament és un equipament i el dictamen es parla de residencial. I per tant, si es trobéssim davant d'una possible incompatibilitat d'usos, no voldríem que això fos cap impediment per tirar endavant la fundació. I voldríem si ens ho poden aclarir. Gràcies.
Bueno, els temes urbanístics suposo que qui ho aclarirà millor és el senyor Manpaco. El tema del conveni el vam retirar perquè no tenia que haver posat, estem en negociació encara amb el conveni, acabant d'ajustar algunes coses. El que passa que bueno, es va posar en el dictamen perquè és part de l'expedient, però en realitat no s'havia acabat encara de negociar el conveni. Espero i desitjo que el puguem portar al proper ple per avançar més en aquest projecte tan important que estem fent. Jo diria que el tema d'usos no hi ha cap incompatibilitat, és un tema molt tècnic, aquí hi ha l'arquitecte municipal que m'està dient que no hi ha cap problema. I a l'altre tema, suposo que el senyor Manpaco li podrà contestar, el segon tema.
La sessió la fem dintre del marc del conveni que signem amb la Fundació. Per tant, entenem que en el moment que aquesta Fundació no contemplés els usos que està prevista la cessió dels espais, automàticament entenem que retornaria l'edifici a titularitat municipal. Això se sol fer habitualment amb aquells sòls de dotació que, si vostè recorda, també estem tramitant, a la qual una vegada l'objecte del qual es fa la cessió no té sentit, automàticament torna a propietat o titularitat municipal. Però en tot cas ja li farem el corresponent informe tècnic per assegurar-nos ben bé que les paraules del regidor siguin aquestes i no unes altres. D'acord?
Contestarà alguna cosa, senyor Gari Serrano?
Sí, gràcies, alcalde. Únicament dir que el treball s'està fent acompanyats de la Fundació Stanfield, tant del matrimoni com de tots els seus membres que formen part de la Fundació, i que l'objectiu d'obrir el més allà possible el tenim tots present, no? I que, per tant, tant la programació d'una gran exposició en el mes de març de l'any vinent, tant a l'edifici Miramar com, si és possible, en el mercat del peix, s'està treballant, i per tant jo crec que aquí seria l'horitzó en el qual nosaltres voldríem posar en marxa aquest equipament.
Moltes gràcies. Senyor Andreu Bosch, sembla que ha demanat la paraula, no?
Sí, havia demanat la paraula, però el senyor Gavi Serrano ja ha contestat per endavant. És a dir, que demanàvem des del nostre grup el que ja havíem demanat en les reunions prèvies al ple d'avui, que era la màxima celeritat per tal que aquest equipament doncs entri en funcionament quan abans millor, perquè en aquest cas el temps ens va en contra i que no fos que aquest temps ens fes perdre bous i esquelles.
Un pas més administrativament parlant, per tant, perquè el mercat del peix s'incorpori al conjunt de la Fundació d'Art Contemporani Pere Stanfli.
I un altre pas administratiu també en el següent punt, i va ser la modificació de l'acord de ple de 15 de gener de 2007 de cessió d'un terreny de Quin Mar a la Generalitat per la construcció del CEIP 2 de Sitges a Quin Mar. De fet, és el CEIP Agnès de Sitges. Quan després en parla Àngels Parés, fa referència en aquest topònim. Uh-huh. Diverses... Primera, expliquem el punt B donat perquè, si saben, la pista poliesportiva que hi ha a l'entrada de l'urbanització de Quin Mar, doncs són els terrenys que ocuparà el futur CEIP 2 de Sitges, CEIP 2, que serà el CEIP, el Centre d'Ensenyament i Educació Primària de l'entrada de Quin Mar. Doncs bé, en aquell terreny que es va cedir la Generalitat, resulta que la Generalitat va detectar que en la cessió del terreny una franja era la franja de seguretat que, de l'autopista de la carretera C32. I aleshores aquí hi ha hagut, es veu que també hi va haver discrepàncies en el seu dia, ho sentiran en el debat, entre patrimoni, ensenyament o educació de la Generalitat, que no es van acabar de posar d'acord, i aleshores, doncs, a mesura que l'Ajuntament anava insistint, més o menys, en els pares considera que no es va insistir prou, però bé, fins que al final la Generalitat ha informat de quin era el motiu de discrepància, i el motiu de discrepància era aquesta franja de seguretat. Això ha motivat que s'hagi hagut de tornar a refer aquesta sessió, tot i que es podrà fer igualment al centre en el seu lloc, i que la franja de seguretat és on hi haurà aquesta pista. Aleshores, clar, simplement això ha retardat el procés de cessió a la Generalitat d'aquest equipament. Ramon Artigues, perdó, va demanar per la pista, i la pista serà la pista de l'escola, segons li va contestar l'alcalde, és a dir, que l'equipament esportiu de Quin Mar no es perd, sinó que quedarà obert pels veïns.
D'acord, és a dir, serà d'ús comú, per dir-ho
així. Exacte. Després, Àngels Parés va lamentar, segons va dir, la irresponsabilitat dels regidors d'educació, perquè en el seu dia estava mal cedit i ens hem hagut d'esperar gairebé mitja legislatura perquè això se subsanés. L'alcalde Jordi Baget no estava d'acord amb aquesta consideració, li va recordar Àngels Parés que ella també en el seu dia va ser regidora d'educació, però que no era un problema dels regidors d'educació, sinó que era un problema de la Generalitat, i que ell mateix havia fet diverses gestions davant de la Generalitat per intentar desencallar un problema que no sabien en el seu dia a on on estava encallat. La Generalitat, segons va dir l'alcalde, té ara el compromís de fer el projecte. Andreu Bosch, de d'Acció per Sitges, perdó, va dir que és important preveure l'accés, ja que malgrat que l'accés a la zona de Quintmar, l'accés peatonal, està una mica previst, encara doncs falta per acabar d'embastar. I aleshores va demanar doncs que es prevegui, a mesura que la Generalitat tiri endavant el projecte, també noves mesures que sigui possible, facin més fàcil l'accés des de diguem la zona nord del Poble Sec cap a la zona de Quintmar. A més també va demanar si 2 anys i 2 mesos, que és el que ha trigat aquest projecte finalment a desencallar-se, si no els va estranyar el govern doncs que trigués tant. L'alcalde va dir que sí que els estranyava, però que el problema estava en que estava la història encallada a la Generalitat.
Sigui com sigui, ara està desencallada.
Certament.
I per tant el projecte tira endavant.
Tira endavant, el que passa és que ara s'ha de tocar fusta que aquesta construcció no entri dintre dels problemes que es deriven de la manca de pressupost per la crisi, no? Però això ja l'Ajuntament no hi podrà fer res.
D'acord. Doncs escoltem el debat que correspon a tot el que ha estat el procés de desencallament, si ho volem dir així, desencallament administratiu del futur SEIP Agnès de Sitges, que estarà situat a la zona de Quintmar.
Amb la cessió d'aquest terreny desapareix la pista que hi ha allà per fer-hi activitats esportives. Està previst de fer-ne un altre en un altre lloc, o si hi ha possibilitats?
És la mateixa pista de l'escola. Ara les escoles són obertes en els barris per poder realitzar. Seran unes instal·lacions molt millors encara de les que hi ha i podran disfrutar tots els veïns d'allà.
Sí, però la pista quedarà la mateixa que hi ha? O es farà una pista nova? No. És que el terreny està... La pista està en el terreny que se cedeix ara.
Sí, a veure, en el procés d'intentar trobar un espai adequat per col·locar una altra escola a Sitges, crec que en alguna ocasió els vam explicar que intentaven col·locar-les en nuclis de població del nostre terme municipal que en aquests moments no estiguessin dotats d'una infraestructura com la que parlem i sobretot que les distàncies que tinguessin que cobrir els possibles usuaris fossin raonablement curtes o, si es vol, també raonablement llargues. En aquest cas, en l'entorn del sector d'Aiguadols, doncs, Molins, Quimar, Llevantina, Montgavina, l'únic sòl que ens apareix apte doncs, per poder ser cedit i col·locar una escola és aquest que comentem de Quintmar. Lògicament, ja veuen vostès del dictamen, se'n desprèn a més, que hem tingut que fer una operació la qual recuperem aquest espai. Per tant, en el moment en què sigui o tiri endavant la construcció d'una nova escola, lògicament queda afectada per l'actual pista de jocs. Què és el que s'ha comentat en relació a aquesta pista de jocs, al projecte de l'escola i als veïns? Doncs evidentment que les instal·lacions esportives que suporti l'escola seran instal·lacions de les quals podrà gaudir també el barri. I diria una cosa més, no només disposaran o podran gaudir d'una pista exterior de jocs, sinó que la intenció és que les instal·lacions interiors, i estic parlant d'un gimnàs, doncs en el dia de demà també puguin ser aprofitades doncs per la gent que viu més a prop del centre escolar, és a dir, pel barri de Quintmar. Evidentment, ens estem avançant, lògicament, perquè no tenim ni tan sols un esborrany de projecte de com serà la instal·lació, però en tot cas l'Ajuntament vetllarà o intentarà doncs, que aquesta explicació que els hi fem quedi recollida en la futura construcció de l'escola.
Sí. No, només era per aclarir això, no? De que el sector continuarà poguent fer esport amb aquesta pista. Gràcies.
És la pròpia Generalitat que a més ens obliga. Però no ens ho ha de dir, és lògic, és que té tota la lògica, serà així. Clar, que les fan perquè realment siguin escoles obertes. Senyora Parés, sí.
Bé, primer de tot anunciar que Esquerra Republicana votarà a favor d'aquesta proposta, tot i que voldria fer una sèrie de reflexions. I la primera és que, tal com diu a l'inici de l'informe, del dictamen, es va aprovar el 19 de gener del 2007 la cessió d'uns terrenys. Uns terrenys que, a més, ja es havia anat a parlar amb el Departament d'Educació, hi havia el pressupost per l'escola, no només per aquesta, fins i tot per una altra, i que han passat gairebé 2 anys i que ara es torna a portar una modificació. Realment lamentem moltíssim en aquest cas diria la irresponsabilitat primer del primer regidor d'Educació i ja fa un any que en tenim un altre i ha hagut de passar també un altre any per poder portar a aprovació aquesta escola. Recordar que l'Agnès de Sitges, que és on ha d'anar ubicada en aquests terrenys l'escola ja està funcionant i que pot ser que hi hagi nens que, si més no, facin quart de primària amb un aulari, que està força bé, no hi ha cap problema, però que l'objectiu inicial quan es va obrir l'Agnès de Sitges era que hi fossin un any, màxim dos anys. A més, tenint en compte que si no han canviat els criteris, la Generalitat té dues possibilitats de construcció, la ràpida i la lenta. I estava tot predisposat, tot decidit. El que passa que, evidentment, es va cedir malament el terreny i hem hagut d'esperar una legislatura, gairebé més de la meitat d'una legislatura, per tirar endavant la gestió del terreny. Realment, penso que pel sistema, la comunitat educativa, això ha estat un greuge molt fort per Sitges. Ja vam patir una situació anàloga amb una altra escola i ens hagués hagut de servir d'experiència, realment.
M'agradaria rectificar-li bastantes coses, senyor Parés. Si es va cedir malament, que no és cert, la va cedir vostè, que era el 2007 la regidora d'Educació.
Urbanisme era qui va
cedir. El gener del 2007 es va aprovar aquí, vostè sent la regidora d'Educació. Això primer. Segon, no estava pressupostat, i si no, ja demanarem a la Generalitat que ens porti el paper on posava que tenia pressupostades les escoles més. Ojalà que s'està pressupostada en aquell moment. Hi havia pressupostat l'estudi i el projecte, però no l'obra, ni molt menys, d'això. Tercera rectificació, no ha sigut una responsabilitat ni del regidor d'Educació anterior ni a l'actual. Ha sigut un problema de la Generalitat entre patrimoni i educació, que durant molt temps, i si no demanarem un informe, penso demanar, perquè les seves paraules almenys pugui tindre més documentació, durant molt temps han estat discutint aquests dos departaments fins que no ens han lliurat quin era el problema real. Perquè nosaltres el vam, i així a més ho vaig preguntar als meus serveis, tant de jurídics com urbanístics, que el vam lliurar creient que l'havíem lliurat perfecte. I així és. Al final és la pròpia Generalitat que ens diu que hem de fer això. O sigui que és cert que jo lamento també que retrasi que no es faci l'escola, i tant que ho lamento, però estem treballant precisament perquè l'escola es faci el més aviat possible. Però no crec que ens imputi ni a vostè com a regidora, ni al regidor anterior, ni a l'actual, el problema, sinó que ha sigut realment els problemes de la Generalitat. Ara, el compromís de la Generalitat és durant aquest any fer el projecte. I esperem, sí, és el compromís, i esperem que l'any que ve doncs, puguem ja començar a veure alguna activitat. I aquesta és per aclarir-li, senyora Parés. Moltes paraula. Senyor Andreu Bosch.
Jo volia fer una referència d'entrada al tema dels camins escolars i aquesta nova escola. És a dir, que la ubicació d'aquests terrenys és molt distant dels llocs, dels barris, a màxima densitat del sector est de Sitges. Per tant, no s'ha de preveure la manera d'accedir-hi d'aquests habitants. De fet, ja hi ha un accés a peu i en bicicleta, ja fet des de Quim Mar fins a la zona nord del Poble Sec, però no estan tots els camins previstos desenvolupats. Per tant, s'hauria de preveure això ja ara, no? I després una altra qüestió, i és que també lamentem aquest endarreriment amb la cessió d'aquest terreny, i la veritat és que les paraules del senyor alcalde tindrien un cert valor si no fes dos anys i dos mesos d'aquesta cessió. És a dir, que, a veure, pot carregar totes les culpes que vulgui en els departaments de la Generalitat que vulgui, però la realitat és que no els estranyaven, que no hi havia resposta per part del departament corresponent, no podien utilitzar les seves eines polítiques per pressionar aquests departaments que s'aclarissin d'una vegada i que no esperessin tant de temps a respondre. Jo crec que aquí potser sí, tenen raó en que aquests dos departaments no s'han acabat d'aclarir, però vostès se'ls pot acusar perfectament de passivitat.
No és cert, perquè vostè no sap ni les vegades que he baixat jo amb qui hem parlat, ni les vegades que hem parlat amb el conseller. Jo crec que aquestes coses s'han de fer amb documentació, o preguntar primer, discuti, però vostè hi ha anat alguna vegada a la Generalitat? I no es preocupi, li deixaré la meva agenda i veurà quantes vegades hem anat a la Generalitat a parlar d'aquest tema. I no vull entrar en intimitats de la Generalitat perquè tampoc toca, però crec que alegrement dir que és una passivitat no és veritat. Aquest govern i l'anterior s'ha preocupat molt per les escoles de Sitges, el mateix que l'anterior i el que estem fent ara. I el que estem intentant és que es desenvolupi aquesta escola que estava planificada. Sí que és cert que ha canviat la planificació, la Generalitat l'ha canviat, la planificació, també és cert que ha canviat la situació econòmica i estem treballant a aconseguir que aquesta planificació vingui el més aviat possible. Però, he dit, tenim el compromís de que comença el 2009. Precisament acabat aquest procés, comencen a fer el projecte. Jo crec que això és una gran notícia per tindre doncs, ja avançada el que esperem tots que sigui l'escola de, bueno, l'Agnès de Sitges. D'acord?
Permet, senyor alcalde, no dubto de que la seva agenda hi ha hagut moltes reunions amb la Generalitat, això no ho dubto, però sí que poso en dubte que de vegades els temes no se solucionen a base d'agenda, sinó de vegades es necessita posar un cop de puny sobre la taula. I crec que si no és amb un treball d'agenda, sí que ha estat amb un treball d'allò de dir fins aquí hem arribat, dos anys, no és raonable esperar dos anys per tenir una resposta d'aquests departaments i per tant, doncs, senyors dels departaments, aclareixin-se, o si no, tindran el seu alcalde de Sitges en contra d'aquests dos departaments, perquè realment un alcalde està en el seu interès defensar els interessos del seu poble.
I com ho sap vostè que no he fet un cop de puny? És que clar, és que a vegades, no sé, és qüestió més de preguntar i jo li explicaré el que hem fet, i no ho explicaré jo, si volen preguntin al departament d'ensenyament. Jo crec que és, bueno, fer una mica de demagogia que va bé, però la veritat és que nosaltres estem treballant per aquest tema i per aquest projecte, com sap, a més, pel compromís no només polític, sinó personal que tenim tots els que treballem a l'educació. I considerar que no estem fent la feina quan vostè sap que sí que estem treballant per això, els cops de puny, bueno, també me'ls apuntaré a l'agenda per anar-los dient, he pegat un cop de puny aquí, un cop de puny allà. Jo crec que no es fan les coses així. I acabem el debat, perquè jo crec que l'important és, al final el debat, l'important és que provem ràpid això. I a veure si ens demorem un minut més, un minut menys que tindrem el projecte.
Bé, doncs el projecte s'ha de redactar i el que farà falta ara és saber si en aquest estat de crisi general la Generalitat pensa també en el finançament d'aquesta escola, de la futura escola Agnès de Sitges. Ara li preguntàvem a en Joan, perquè per refrescar-nos la memòria, on estan ubicats ara aquells mòduls prefabricats que havien estat en el seu dia seu de l'escola Maria Ussó i que ara s'anomenen Agnès de Sitges? Doncs la nova Agnès de Sitges, l'Agnès de Sitges d'obra, per dir-ho així, estarà situada a quin mar?
Correcte, és així, eh? És així.
D'acord. Doncs ara falta saber si veritablement el procés tira endavant, però des del punt de vista administratiu...
Però en principi el compromís...
Tot això ja està,
principi,
ja
el compromís de la Generalitat de que això tira endavant.
Doncs a veure si tira endavant. Han estat aquests dos anys, com els dèiem, de retard i de demora i que hi van propiciar certs aspectes en el debat del ple municipal. Per on seguim?
Doncs seguim per un tema molt tècnic, l'aprovació de l'autorització de la novació subjectiva del contracte de gestió del servei públic de l'aparcament subterrani de l'Avinguda Sofia de Sitges a CPC Aparcament Sitges SL. De fet, és una figura jurídica i no entrarem en consideracions perquè
ens fa falta un advocat.
No ho vam acabar d'entendre.
Una innovació subjectiva, ens perdonaran. No tenim més informació que la denominació del punt de l'ordre del dia.
De fet, Miquel Forns va decidir o va explicar que Convergència s'abstindria per unes consideracions jurídiques al voltant. El secretari va explicar el per què es fa aquest concepte de novació subjectiva, però ens vam quedar igual.
Igual. Doncs com que ens vam quedar igual, així ho manifestem a vostès, no sabem què és la novació subjectiva, o no ho sabem prou com per poder-ho explicar fàcilment.
No hem tingut temps de buscar-ho.
No hem tingut temps de buscar-ho.
Més coses.
Ens fa falta un aranzadi de torno. Ens fa falta un volum d'aquests per poder-ho resoldre.
Més coses. Dona compte dels informes definitius de fiscalització plena posterior de l'Ajuntament de Sitges per l'exercici 2007. És la primera vegada que es porta a terme aquest donar compte d'aquests informes de fiscalització. Són un total de 10 informes en els quals l'interventor fiscalitza diversos aspectes de la gestió pressupostària de l'Ajuntament durant aquest exercici al que fa referència, l'exercici de l'any 2007. Jordi Mas, de Convergència i Unió, va felicitar el govern per l'exercici de transparència que suposa aquests informes, malgrat que, segons comenta, el resultat que donen és força negatiu. Diu Jordi Mas que la gestió de l'Ajuntament dista molt del que es mereix al poble, entre d'altres coses, diu el regidor de Convergència, es veuen despeses sense consignació pressupostària, defectes en els procediments de contractació, la liquidació de tributs sense haver aprovat prèviament les ordenances o una aplicació irregular del pressupost. A més, sorprenen algunes de les al·legacions presentades per alguns departaments. Malgrat tot, Jordi Mas també diu que alguns caps d'àrea presenten al·legacions doncs, bastant elaborades, bastant treballades, mentre que altres presenten unes al·legacions que no sembla que s'adiguin tant a una feina ben feta. Àngels Parés, d'Esquerra Republicana, no t'ha faltat una explicació de l'alcaldia, i posteriorment Carmen Prat, la regidora d'Hisenda, explica que de bona part dels temes dels que fa referència a aquests informes ja es van parlar, ja es van tractar en el tancament del pressupost o dels comptes del 2007, i que a més que durant el 2008 alguns dels defectes als que fan referència a aquests informes ja s'haurien començat a corregir. A continuació es va demanar doncs, que fos l'interventor, com a autor d'aquests 10 informes, el que expliqués el que s'havia fet. I, de fet, l'interventor, el senyor Romagosa, va explicar que és una novetat en la vida municipal, aquest sistema de control. Els quatre eixos són la fiscalització prèvia de les limitada de les despeses, la no fiscalització prèvia dels ingressos, la fiscalització plena posterior d'ingressos i despeses i el control financer. Són els quatre eixos en els que es basen aquests informes. De tota manera, va dir una frase que ens queda bé, és molt visual. Diu, aquí aprenem tots. És a dir, que en la mesura que es van elaborant aquests informes, doncs un també entén com s'han d'elaborar aquests informes, i que s'han d'entendre no com tal com una voluntat renyadora, sinó més aviat com observacions i recomanacions de cara a tenir en compte en altres gestions pressupostàries posteriors.
D'acord, o sigui que es tracta més de suggerir procediments que no d'exercir una crítica molt profunda o retreure altres coses.
I a partir del resultat d'aquests informes, l'interventor recomana establir normes de procediment per les tramitacions administratives, digitalitzar també els procediments de tramitació o elaborar guies de fiscalització. Són algunes de les recomanacions que, després de fer els informes, doncs, s'ha trobat el secretari. Més enllà d'això, doncs, l'interventor acaba manifestant que doncs és una bona eina el poder fer aquests informes un cop s'hagin tancat també els exercicis. Això va generar també un petit debat final que és interessant, com a mínim, doncs per poder veure com hi ha un tancament posterior al tancament dels exercicis.
Que hi ha una persona que dona, doncs això, el Nihil Obstat, que dirien els religiosos, que dona, diguem-ne, el vistiplau a tot el que ha estat l'exercici pressupostari de l'any 2007 i la gestió de l'Ajuntament.
Escoltem, per tant, aquest debat, començant per Jordi Mas.
Realment esperem que no decaigui aquest esperit, aquest intent de transparència, i que aprenguem, o que s'aprengui en definitiva, les mesures necessàries per millorar. De fet, d'aquests informes i just sobretot de les al·legacions fetes als informes per part dels propis responsables de la seva gestió, doncs realment ens estan ensenyant el que venim dient des de fa molt temps, no? Que la gestió de l'Ajuntament dista molt del que es mereix el poble de Sitges. Ens tenen acostumats, com que ja ens tenen bastant acostumats a irregularitats en la gestió, no ens ve massa de nou el que diuen aquests 10 informes de fiscalització. I recolliré alguns exemples, que no me'ls inventaré, no, sinó que ho reproduiré exactament com diu l'informe de fiscalització. Despeses efectuades sense consignació pressupostària. El típic exemple que ens ve sempre de cultura, on hi ha 393.000 euros sense consignació pressupostària. No estarem parlant aquí d'això que ens diuen sempre, de que si els béns, que si no ha arribat, un accident. No, són despeses del Departament de Cultura, amb la qual cosa, accidents pocs. Defectes i incompliments de la contractació en béns i serveis. Continuem tenint contractar béns i serveis sense els procediments reglamentaris de contractació, contractant a gent un mes darrere l'altre, en fi, trossejant factures, etc. Això s'ha de corregir. S'ha detectat també, no ho dic jo, ho diu l'informe, que s'han liquidat tributs quan encara no s'ha aprovat la corresponent ordenança. Això també, cosa que hauríem d'anar millorant. Manca dels informes tecnico-econòmics preceptius abans de l'aplicació de les taxes. Manca de requisits per la justificació del destí de les subvencions atorgades. Subvencions atorgades sense procediment concurrent, fins tot un reguitzell d'irregularitats que realment han d'anar millorant. També una cosa bastant greu, al nostre entendre. La publicació al butlletí oficial de la província del pressupost 2007 va ser posterior a l'inici de l'aplicació del pressupost. Es va publicar el 14 de març, quan ja des de l'1 de gener ja estaven aplicant el pressupost 2007. Fins això, l'incompliment d'aquesta normativa, saben bé, podria comportar la nul·litat de les operacions efectuades abans de la publicació definitiva del pressupost. Van estar 3 mesos aplicant irregularment el pressupost 2007. En fi, sense masses comentaris. No és demagogia tot això, tot això ho diu l'informe, repeteixo, llegeixo textualment el que han detectat la intervenció i l'auditoria dels comptes municipals. El que és sorprenent, potser en aquest punt, el que a part de tot això, el que és sorprenent realment són quasi les al·legacions presentades pels diferents responsables del govern, en concret les del gerent també són bastant interessants, no? Perquè hi ha diverses coses sorprenents. Clar, en el dia de la reunió de la comissió informativa, que va ser el 3 de març, es lliura aquests informes de fiscalització que tenen data 19 de febrer. La majoria d'ells, o alguns d'ells, sense cap al·legació dels responsables de govern. Ara bé, quan ens fan arribar via correu electrònic el 5 de març, apareixen aquests informes d'al·legacions pel gerent municipal en data 12 de febrer. És a dir, si el 12 de febrer ja havia fet l'informe el senyor gerent, com és que no va aparèixer el dia 19 en l'informe final de la intervenció de la fiscalització i encara més com no van aparèixer el dia 3 de març, que és el dia de la comissió informativa, no? Clar, fer les coses així, tant de pressa i corrents, és el que porta, no? Que després et fas un embolic amb les dates, una mica de mareig i les coses es compliquen, no? Clar, la segona sorpresa del contingut de l'informe del gerent és que interpreta una cosa que a nosaltres ens sembla perillosa i errònia. En definitiva, diu que totes les incidències que s'han detectat amb aquests deu informes, que són un munt, diu totes aquestes incidències es podien haver evitat si s'hagués assessorat de les incidències dels expedients abans de la seva aportació. És a dir, en certa manera, carrega el mort sobre l'interventor, sobre la intervenció, dient, clar, és que si no s'ha assessorat, doncs no s'ha fet bé les coses, no? Doncs com? Realment, aquí el que ens agradaria és recalcar molt el que diu el ROM, és una ROM que és una cosa, el reglament d'aplicació del municipi, quan diu en l'article 190.3h, les funcions del gerent municipal són la direcció i la planificació de la gestió administrativa i financera. Per tant, si ho diu el ROM, que ho faci, no anem carregant les culpes als altres estaments o altres nivells dintre del consistori. Una altra sorpresa amb aquestes al·legacions del senyor gerent, clar, és que realment utilitza el mateix informe, cosa que a mi em sorprèn molt, utilitza el mateix informe per tots els informes que se li presenten. No? És a dir, hi ha un problema, sempre contestem el mateix. Amb el greu error de que, clar, de que parla sobretot a l'informe número 2, a l'informe de fiscalització número 2 sobre l'àrea de govern i la ciutadania, que el senyor gerent al·lega unes deficiències dient que no es determina quines taxes fa referència a l'informe, quan realment l'informe no parla res de taxes, vull dir que és allò de copiar i pegar i viva la vida, no? No podem anar bé massa així, Després, a l'informe número 7, l'informe sobre la de la tresoreria, també ens preocupa bastant, perquè es queixa la tresoreria de que l'alcalde no va aprovar el pla de disposició de fons. És a dir, això vol dir donar prioritat a les despeses que estan pendents de pagar per tal de que es paguin unes despeses segons la seva categoria, la seva prioritat, abans que altres, òbviament en una situació de tresoreria difícil com la que estem ara, no? Això realment ens preocupa perquè és un tema força important. També és molt interessant el gran debat sobre quan es paguen les factures. Vull dir, aquí, aquests 60 dies, jo demanaríem que fos realment a data de registre a l'Ajuntament, no a data d'acceptació del deute o d'aprovació de la factura, no? Perquè realment els comerciants i els proveïdors han de cobrar en el moment interessant. Un altre punt, l'informe 10, especifica l'informe, això tampoc no ho invento jo, sinó que està a l'informe, que no es té constància de la recepció de les obres de la piscina municipal ni de l'execució de les obres que resten pendents, sense cap al·legació per part del govern. En definitiva, i ja per acabar, exigim realment el que diu el ROM, el que diu el reglament municipal, en el sentit de que hi hagi una veritable direcció i planificació de tota aquesta gestió i que això no quedi, com diuen els castellans, en agua de borrajas, sinó que serveixi per millorar la gestió d'aquest consistori. Gràcies.
Moltes gràcies. Una paraula més. Senyora Parés.
Sí. Jo només voldria fer una reflexió, i és que en aquests informes m'ha cridat força l'atenció, i penso que en aquest cas potser hagués calgut, m'agradaria saber perquè no hi és, una valoració d'alcaldia relacionada doncs, amb tot el que es porta, no? amb la documentació, perquè hi ha tota una sèrie d'al·legacions que fan els TAE, els tècnics de l'Ajuntament, però en canvi n'hi ha uns altres que hi ha tota una sèrie de valoracions que es fan, de deficiències que en aquest cas doncs, ja s'han exposat, que no es presenta cap mena d'al·legació. I em sorprèn perquè en un cas doncs, són els tècnics de l'Ajuntament i en canvi els altres qui signen formen part de la relació més directa de l'actual equip de govern. I per tant entenc que quan es fan les valoracions que en aquest cas ha exposat el senyor Mas, hagués estat bé que o bé la informativa o bé una documentació se'ns haguessin explicat i justificat realment per què els motius doncs, de les desviacions, de diferents anomalies que anoten diguem-ne, doncs, els quadres tècnics que convoien aquest Ajuntament. És una reflexió que realment fa pensar no?, que realment hi ha una voluntat política, entenc, amb tot amb el tema del pressupost. I a mi, realment, en aquest cas, com a responsable, com a part d'aquest plenari, m'hagués agradat molt que m'haguessin informat i haguessin justificat, si més no, algunes de les exposicions que s'anoten des del punt tècnic, però, evidentment, entenc que al darrere hi ha d'haver-hi un posicionament polític per aquest esdeveniment.
Gràcies. Sí, Carme, per favor.
Gracias. No, a ver, una breve explicación. En primer lugar, recordar que el ejercicio 2007, el cierre del ejercicio ya pasó por este pleno. Ya se habló de las facturas extrapresupuestarias, como dice el señor Mas. De todo esto ya se habló como cierre de ejercicio, ya se hizo la explicación política, tanto desde el punto de vista del equipo de gobierno como desde la oposición. Creo que fue en ese mismo año se cogió el compromiso de entrar en un proceso de mejora continua y de hacer esta auditoría interna para mejorar la gestión de los servicios. De algunos de los temas que se han mencionado aquí en el 2008 ya se han comenzado a corregir. El 2009 lleva otros procesos de mejora. Pero yo creo que de todas formas, contestar a la señora Parés diciendo que en la comisión informativa acudió el interventor para explicar este informe y no hubo preguntas al respecto, creo recordar, por lo que a mí me han manifestado en esa comisión informativa. Y como es un informe hecho por la intervención de tipo de auditoría interna para mejorar la gestión, yo creo que es el señor interventor el que tendría que dar un poco las pinceladas de los objetivos que tiene y lo que persigue.
Señor interventor.
Bé, bueno, jo penso que la meva intervenció potser haurà tingut que anar precedida del debat de les intervencions dels diferents grups, perquè en realitat el que pretenia era fer una exposició sintètica del contingut dels 10 informes. Però bueno, la faré ara. Del que es porta coneixement del ple, com ja s'ha dit, són 10 informes de fiscalització plena posterior que corresponen a diferents àrees i serveis. La primera cosa a ressaltar, em sembla a mi, és que això constitueix una novetat en la vida municipal I en aquest sentit penso que tots ho hauríem de tenir en compte, fins i tot en quan, i més quan entrem a valorar el contingut dels informes. I responen, òbviament, a la implementació progressiva del sistema de control municipal. Dit això, a mi m'agradaria fer una exposició molt, molt breu sobre quins són els quatre eixos en què sustenta aquest sistema de control municipal. Aquest sistema es fonamenta amb la fiscalització prèvia limitada de les despeses, amb la no fiscalització prèvia dels ingressos, amb la fiscalització plena posterior dels ingressos i de les despeses, i amb el control financer dels serveis municipals, els organismes autònoms, les societats municipals i els ens públics empresarials. Aquest seria el marc en el que hem d'enquadrar, o en el que s'haurien d'enquadrar aquests informes de fiscalització plena posterior. També convindria ressaltar les dues tècniques amb les que intervenen en la materialització del sistema de control. Uns tipus de control es realitza mitjançant el que es denomena una tècnica universal, és a dir, es fiscalitzen tots els actes d'objecte de fiscalització, com seria el cas de la fiscalització de les despeses, en el que s'aplica la fiscalització prèvia limitada, i un altre tipus seria la tècnica de fiscalització que s'anomena parcial, o millor dit, la qual es realitza mitjançant tècniques d'auditoria o mostreig, en la qual, com el seu propi indica, no es realitza sobre tot l'univers objecte de control, sinó sobre unes mostres a partir de les quals intenta treure una conclusió significativa. Dit això, i entrat ja dintre del que seria el règim de fiscalització municipal, és a dir, deixant de banda el tema del control financer, hem de dir que aquest es deriva fonamentalment de la normativa vigent, és a dir, del contingut que estableix la llei d'hisendes locals quan regula el règim de control i fiscalització, i de l'acord plenari de 6 de febrer de 2006, en el qual s'adopta la fiscalització prèvia limitada de les despeses, la no fiscalització prèvia dels ingressos i la fiscalització plena posterior dels ingressos i les despeses. Bé, entrant una mica de ple en els informes, com ja també s'ha dit, es tracta de 10 informes en els que s'analitzen les diferents àrees i serveis. Respecte a la formulació dels informes, val la pena tenir en compte, o s'hauria de considerar, l'acord de Junta de Govern de 19 de desembre del 2006, en virtut de la qual es contracta una empresa auditora per realitzar el treball de camp, la dificultat amb que suposa el canvi operat en el cartipàs municipal en virtut de les eleccions del 2007, o en virtut dels canvis realitzats en el cartipàs municipal, respecte de l'objecte o de la base del que parteix la fiscalització, que és la classificació orgànica del pressupost a l'inici de l'exercici. Això provoca o pot provocar una determinada confusió en quant àrees i serveis que inicialment estaven en una àrea després han estat inclosos dintre d'una altra àrea. Respecte a les al·legacions, manifestar que s'han formulat al·legacions per part de 8 dels ens de les àrees i serveis auditats, aclarir respecte a la intervenció del senyor Mas que aquest ball de dates en quant als informes és degut a que per un error en la intervenció es va confondre les al·legacions presentades pel senyor gerent quan considerant que només es tractava d'un informe quan en realitat era de 3. I respecte a la valoració final del contingut dels informes, jo penso que considerant tot el que he dit, a mi em sembla que la gran valoració o la valoració primera que jo diria que hem de tenir o que s'ha de valorar a més profunditat és el fet de que realment s'hagin fet o que, és dir, que s'hagi iniciat aquest treball d'auditoria sobre els diferents serveis municipals. Evidentment, es tracta, com hem dit, del primer exercici que es realitza i, per tant, aquí anem aprenent tots. El primer que aprèn és l'interventor, perquè realment, bueno, pues, com tota pràctica nova, comporta pues, endinsar-se en camins pues, que no es dominen, on l'organització no té prou cultura prou cultura sobre aquest sistema de control, i en definitiva jo penso que ens hem de donar d'entrada un marge per l'organització en general perquè aquest sistema acabi introduint-se com una eina més, com un element més de la vida municipal, i considerar que la finalitat dels informes no és tant assenyalar aquest element o aquest aspecte s'ha fet malament o aquí hi ha una irregularitat o aquí n'hi ha una altra, sinó entendre això dintre del que nosaltres anomenem les observacions i les recomanacions, és a dir, que realment el fruit d'aquests informes d'auditoria serveixin com un element de referència per la millora de la gestió de la pròpia organització dintre d'un procés que evidentment no s'esgota ni en un dia, ni en un exercici, ni en una legislatura, i per tant té un caràcter de continuïtat. Dit això, a mi em sembla que les dues o tres conclusions que a mi m'agradaria ressaltar és, primera de tot, que on realment hauríem d'avançar és amb la realització amb l'establiment d'unes normes de procediment que aclarissin pel conjunt de l'organització com i de quina manera s'han de gestionar les diferents tramitacions administratives. L'establiment d'aquestes normes de procediment per mi és una de les conclusions més importants dels informes de fiscalització. Igualment aquestes normes de procediment, i donat el moment en el que estem haurien de també de tenir una vessant sobre el sistema d'implementació i concretament sobre la informatització d'aquests procediments d'expedients. Jo penso que aquest és l'altre repte que l'Ajuntament té pendent, que és la digitalització de tota la tramitació administrativa. I finalment penso que realment faria falta o també hauria de ser com un objectiu a realitzar en aquest cas per part de la intervenció la confecció d'unes guies de fiscalització en el que amb caràcter previ s'establissin quins són els diferents elements que s'han de ser objecte de control a fi i efecte de que la pròpia organització i les pròpies àrees i serveis tinguin coneixement amb anterioritat de quines són les àrees o àmbits que seran objecte de fiscalització. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna paraula? Sí, senyor Mas.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Abans he felicitat el govern per l'exercici de transparència. Em faltaria, òbviament, felicitar l'interventor per aquest exercici, adinsar-se en aquests caminos tortuosos que realment al final en sortirem. Una cosa, afegir una cosa més amb això de les conclusions. També realment aquí es pot veure doncs que hi ha responsables de la gestió del govern que són més responsables que altres. Vull dir que també no m'agradaria posar tots el mateix sac, perquè es veu, no vull dir noms, òbviament, però realment hi ha gent que s'ho pren molt en sèrio, que fa uns informes d'al·legacions, jo diria que molt bons i molt adients, i en canvi altres, com diu el Nitonot, doncs realment no han presentat al·legacions. Per tant, també no tots els responsables de gestió són iguals. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Marc Martínez.
Sí, sí. No, només amb l'ànim de situar la funció, diríem, d'intervenció. No sé en aquest ajuntament, en aquest moment, com funciona, però resulta que hi ha ajuntaments més grans que aquest i iguals, el que vulgueu, en què no va res a aprovació de la Junta de Govern local ni del ple, res que signifiqui una despesa, que no hi hagi darrere una partida d'on aplicar la despesa. I si no hi ha partida, l'interventor ho rebutja i no va ni a ple, ni exjunta de govern, fora que d'una partida que pugui ser el subluc de moltes coses, doncs surti aquest diner. Si no, no va. Jo em pregunto, en aquest ajuntament l'interventor té la capacitat de revisar tot el que va a despesa de l'ajuntament i té la facultat de dir això no va? Pregunto.
Senyor interventor.
Sí, a veure, quan he explicat els quatre elements que configuren el règim del sistema de control municipal, m'he referit a la fiscalització... Perdoni que li doni l'esquena.
No, tranquil, no passa.
La fiscalització plena i prèvia limitada de les despeses. Això avui és una, podem dir que és ja una realitat en l'Ajuntament de Sitges, i podem dir que és una realitat sobretot a partir de la implementació de l'aplicatiu de comptabilitat, l'anomenat el sistema d'informació comptable municipal, en el que s'estructura de tal manera que no pot haver comptabilització de cap despesa si prèviament no hi ha fiscalització. Evidentment, el que li he estat explicant és que aquesta fiscalització, no obstant, és limitada, es limita única i exclusivament a l'existència de partida pressupostària i a l'òrgan de contractació. I és en aquesta fiscalització posterior que hem realitzat per la tècnica d'auditoria on s'analitzen els altres elements que configuren l'expedient administratiu.
Aclarit, senyor. Alguna paraula més? Si n'hi ha cap paraula més, només remarcar les paraules de primer, satisfets com a govern per poder fer aquest exercici. És molt innovador i és cert, senyora Parés, que n'aprendrem per anar posant més valoracions també polítiques sobre això, jo crec que és correcte, però jo crec que l'instrument de moment està aquí sobre la taula, que el govern també i el ple va manifestar-se amb ganes de millorar i d'aconseguir que tots aquesta fiscalització ens ajudi a posar instruments i procediments en marxa i que puguem lograr doncs tindre una organització i una gestió cada vegada millor i més transparent, que és la voluntat d'aquest govern.
A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Onze i nou minuts, l'interventor l'han pogut escoltar vostès en poques ocasions. En un ple municipal l'interventor té un paper tan destacat, però en aquest cas el punt de l'ordre del dia així ho reclamava. Es va donar compte en el ple municipal d'ahir dels informes definitius de fiscalització plena posterior de l'Ajuntament de Sitges per l'exercici 2007. O sigui que l'interventor els va donar per bons i va fer tot un seguit de suggeriments a l'entorn dels procediments i de com es poden millorar els procediments. Com l'han pogut escoltar, no es tracta tant de retreure qüestions, sinó de poder-les millorar, començant per ell mateix i en aquesta frase que ens comentava en Joan, que tots n'hem d'aprendre, fent referència des del propi interventor fins a qualsevol dels responsables dels comptes municipals. Joan...
Continuem amb un altre informe de control financer, en concret sobre el contracte de servei de gestió indirecta de l'Escola Municipal de Música Montserrat al Mirall per l'exercici 2008. També és una qüestió innovadora aquesta fiscalització d'un concessionari de l'Ajuntament. Jordi Mas va notar disparitat de criteris entre el concessionari i el mateix ajuntament en els informes presentats en aquest dictamen, i el regidor Javier Fernández va respondre que la concessionària de gestió indirecta de l'Escola Municipal de Música funciona molt bé i que s'està superant les expectatives, que l'Ajuntament està molt satisfet, però que el dèficit que s'ocasiona entre uns números i els altres s'ha de reinvertir sobre la mateixa escola. El mateix alcalde després va dir que encara que hi hagi disparitat en els criteris del tancament d'aquests números, en tota seguretat s'arribarà a un acord amb la concessionària. A continuació es va ratificar un acord de la Junta de Govern local de la pròrroga del conveni amb l'agrupació esportiva de les botigues, on Lluís Mercè va destacar la bona tasca que està portant a terme aquesta entitat, i a continuació es va aprovar l'agraïment públic de la corporació, les persones i entitats que han fet possible la celebració del Carnaval 2009. Aquest és un dels punts que va generar una reflexió que anava més enllà del punt. Ho expliquem. Lluís Mercè primer i Ramon Artigas després van, després d'afegir-se en l'agraïment que el consistori doncs, fa a totes les entitats i les persones que han col·laborat en aquest últim carnaval, van considerar que potser ha arribat l'hora de fer-se un plantejament sobre el carnaval. Lluís Mercè va dir que cal fer una sentada. Per parlar-ne, Ramon Artigas va dir que el problema que hi ha fora de la rua és greu i ens hem de seure tots plegats, hem de canviar el carnaval abans que ens n'haguem de lamentar. Aquesta reflexió de pes de dues persones que, a més, doncs, abans de tenir responsabilitats polítiques, també havien tingut responsabilitats en el Carnaval de Sitges, doncs va obrir un torn de paraules on també hi va intervenir Andreu Bosch d'Acció per Sitges, on que va recordar que ell ja l'any passat ho havia advertit d'aquests problemes, que cada cop ens sentim més envaïts a casa nostra, va dir una altra de les frases a Andreu Bosch, i que els veïns s'acaben sentint estrangers a casa seva. Rafael Roig, el regidor de festes, va respondre que es tracta d'una festa complexa, que s'ha fet molt gran, que l'organització ha funcionat molt bé, però que hi ha hagut diverses situacions dimarts a la nit contra les que s'ha de lluitar d'alguna manera, i de fet va anunciar que divendres ell mateix es reunirà amb el president de la comissió i amb els cossos de seguretat per tractar d'aquests problemes que especialment van venir donats dimarts a la nit després de la rua. Va recordar Rafael Roig que fa 4 anys ja es va passar un moment crític i que ara les tanques que en el seu moment van ser criticades són vistes amb normalitat i amb seguretat per part de les colles. A partir d'aquí es va obrir un debat sobre els articles que algunes persones havien escrit a l'Eco sobre els problemes que s'havien viscut durant el Carnaval, i Andreu Bosch va dir que no és només el problema després de la rua, sinó també abans de la rua, la dificultat que tenen veïns per entrar al poble o fins i tot per poder accedir en alguns dels establiments de restauració que hi ha a la zona, i fins i tot va considerar Andreu Bosch que es posen massa tanques. En Rafael Roig aleshores li va contestar que el tema de les tanques és com és i que ni de bon tros ni a masses, i que bé, es va obrir un torn de discussió que finalment va haver de ser tallat per l'alcalde, doncs dient que l'interessant aquí era que primer el carnaval havia anat bé i que s'agraïa a les entitats, i per altra banda que s'obria aquest torn de reflexió on també doncs si volien podien participar els representants dels grups polítics municipals per veure com resoldre, com es pot resoldre o què es pot fer per acabar de polir el tema de seguretat en moments puntuals més enllà de les rues que ja es va arreglar fa 4 anys. Tot aquest debat que comença amb la reflexió de Lluís Mercè.
Encara que no sigui el punt de l'ordre del dia, de que l'Ajuntament i les entitats es plantegin fer un canvi amb el Carnaval. El Carnaval ha arribat amb un sostre molt important, amb el qual, sobretot el dimarts al vespre, això es té que prendre altres tipus de mesures, perquè realment jo conec una mica el Carnaval, he sigut 9 anys president del Carnaval i ja es començava a desmadrar en aquella època. Jo crec que el Carnaval se té que fer una sentada amb molta gent a fi efecte de buscar-li alguna solució. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ramon.
Sí, estem d'acord en donar les gràcies a les persones i entitats que han col·laborat, faltaria més, no? Creiem honestament que la rua ha sigut un èxit, les carrosses crec que han sigut molt adients, com no les comparses que s'han comportat i han sigut prou lluïdes. Però crec que el problema extern, fora de la rua, és el problema que ha esdevingut realment un greu problema, no? Crec que ens hem de plantejar tots plegats, i amb això no vull dir que la comissió actual ni el president de la comissió no ho hagin fet bé. Crec que hauran fet tot el que han pogut i una mica més, no? Per intentar que no succeïssin algunes dels casos que han succeït fora de la rua. Però ens ho han de plantejar molt seriosament. El senyor Mercè diu que va ser uns quants anys president del Carnaval, i jo, per sort o per desgràcia, també vaig fer molts anys Carnaval, no? Molts de vostès em coneixen i saben que vaig ser un dels pioners del Carnaval de Sitges, tirant endavant una de les societats durant molts anys. tirant de la, del carnaval d'una societat. No eren els temps ara, no? Això, llavors ja hi havia algun problema, però ara han pitjorat molt. Crec que no és moment de fer aquí ara grans discursos per dir que les coses es fan malament. També se n'han fet de molt ben fetes, però crec que ens hem de sentar tots plegats i valorar-ho i mirar el que es pot fer. I crec que aquest carnaval, com ha dit el senyor Mercè, l'hem de canviar. Hem de canviar aquest carnaval si no volem que en un termini no gaire llunyà ho tinguem que lamentar. Perquè el que jo sé que ha succeït, en alguns casos, és greu. És digne de que ens sentem tots plegats i reflexionem. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ramon Artigas. Més paraules, senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. La veritat és que nosaltres, curiosament, coincidim amb el que tenim escrit per dir justament avui en el ple amb els altres grups municipals que acaben d'intervenir. De fet, l'any passat ja advertíem que s'havia de fer un debat a fons sobre el tema del carnaval, que no anava el carnaval per on havia d'anar, que s'estava allunyant massa perillosament des de feia prous anys d'un destí adequat per al nostre carnaval, que cada vegada els sitgetans ens sentim més envaïts a casa nostra, més estrangers a casa nostra en aquests dies de carnaval, cada vegada perillosament hi ha més sitgetans i sitgetanes que opten per marxar de Sitges els dies de carnaval, i això és greu, perquè realment si és un carnaval que s'ha generat en el poble de Sitges és perquè el poble de Sitges en gaudeixi i estigui satisfet d'aquest carnaval, i cada vegada hi ha més aprensió els dies de carnaval. Per què? Perquè els veïns, ja ho he dit, se senten estrangers a casa seva, molts veïns en aquest carnaval no han pogut entrar a casa seva, no han pogut accedir als seus domicilis, hi ha hagut fins i tot persones, que ho sabem, una taula de 10, que va quedar buida perquè els que havien d'anar-hi a sopar no van poder accedir al restaurant, no direm ni restaurant ni persones, però la realitat és que segur que és la punta de l'iceberg d'un tema que està en el carrer. I realment crec que mai és tard si s'arriba d'hora, però ja fa un any nosaltres vam repetir això mateix i ens sabria greu l'any que ve haver-ho de tornar a repetir. Gràcies.
Alguna paraula més? Senyor Rafael Roig.
Bé, jo en tot cas comentaré en línies generals l'esperit d'aquesta proposta i també faré alguna observació amb alguna de les coses que s'ha dit. Em sembla que tots estem d'acord que el Carnaval de Sitges és una festa complexa i jo penso que és una festa, i és cert, que s'ha fet molt gran i fins i tot m'atreviria a dir que és la festa potser més complexa de tot el calendari festiu que tenim en el municipi de Sitges. Aquí s'ha vist ara alguns de vostès, regidors d'aquest ple, són coneixedors d'aquesta festa perquè des de diferents àmbits, en diferents moments, ja sigui per responsabilitats des de la pròpia administració municipal, des de l'Ajuntament, o ja sigui perquè han participat en comissions o amb les entitats, són coneixedors d'aquesta complexitat i en els diferents espais i els diferents moments en què va succeint. De tota manera, nosaltres sembla que estem tots d'acord, i aquí s'ha expressat, i ho agraeixo, que és de justícia fer els reconeixements a tots aquests grups, a tots aquests col·lectius, a totes aquestes persones que han treballat. I penso que, a més, i és important, i també hi ha aquest any. I per què dic aquest any? Doncs perquè tot el que ha significat l'organització del Carnaval, i aquí doncs ja des del primer acte de Dijous Gras fins al Dimecres de Cendra, pues, les coses han funcionat bé amb el que és l'organització, de tot el que són les rues, de el que són les activitats que s'han fet al carrer, i com així doncs, això ha estat reconegut per les diferents entitats del municipi, els diferents col·lectius que participen, i penso que el més important, les persones que han sortit, que han gaudit durant aquest carnaval, disfrutant de les diferents rues. I per tant, em sembla que hem d'estar, i aquí sí que parlo doncs, com a un dels responsables de festa, d'aquest cas d'aquesta festa, doncs el fet de que la gent digui que s'ho ha passat bé o molt bé, pues, justifica tots els esforços i maldecaps que hem fet. I evidentment, doncs, com dèiem, això és gràcies a molta gent, no és pas gràcies ni d'aquest equip de govern, ni d'aquest ajuntament, ni d'aquest regidor com a responsable de festes. És gràcies a molta i molta gent. I penso que totes aquestes persones
que posen a disposició del Carnaval, per una banda, les seves capacitats, i quan parlo de capacitats, doncs evidentment em refereixo als grups, a les colles, a les entitats, però també els que posen tota la seva professionalitat, i aquí són tots els cossos i la gent que col·labora perquè les coses funcionin. Penso que se'ls ha d'agrair d'aquesta manera, aquesta forma desinteressada que donen el seu servei, ja sigui capacitat o ja sigui professionalitat, per l'interès de Sitges. Per tant, em sembla que és important donar les gràcies a tots ells, que esperem que continuïn col·laborant, esperem la seva col·laboració en properes edicions, com no en tenim cap mena de dubte, i aquí també sí que m'agradaria que hi ha una absència en aquesta proposta a l'Associació de Platges de Sitges, que ens van deixar una sèrie de cadires, una sèrie de maques, perquè el servei de bombers d'assistència que tenien els bombers aquí a la fragata pogués disposar d'unes cadires per fer les atencions. Per tant, en tot cas, senyor secretari, afegiríem el nom de l'Associació de Platges de Sitges també en el seu agraïment. En la intervenció dels diferents grups o dels diferents portaveus dels grups, penso que s'han dit coses importants, coses que van succeir o que han succeït a partir de que s'acaba el Carnaval de Sitges i comença aquest altre carnaval. És cert, és un carnaval, com deia jo, és complex, és un carnaval que se'ns ha fet molt gran i que en aquest moment hi ha unes situacions que bàsicament ens estan passant, pràcticament són dimarts a la nit, quan acaba, quan l'última entitat ha entrat l'última carrossa en els magatzems, i que hi ha uns certs actuacions que no les podem, jo diria, universalitzar, però sí que no són de rebut i, per tant, hi hem de lluitar i hem de treballar per aquests problemes posteriors. Sàpiguen que aquest interès o aquesta situació és una situació que no ve d'ara solament, que ens van venint. Aquest any hem tingut el que hem tingut a nivell d'estadístiques i podem anar fent les lectures, i en tot cas el regidor de Seguretat els hi podrà donar la informació amb més detall. No és que hagi sigut ni més ni menys que altres anys, en tot cas hi ha hagut algunes puntes importants i en altres hi ha hagut alguns moments, però sí que hi ha una preocupació, i per aquest motiu jo ja els hi dic, els hi adelanto, que el proper divendres d'aquesta setmana, precisament el propi president de la comissió amb els responsables dels diferents coses de seguretat, la regidoria de Seguretat Ciutadana i jo mateix com a regidor de Festes, ens reunim precisament per fer aquestes valoracions i a veure quins consells i quines coses ens han de dir els professionals, que són els que hi entenen, sobretot d'aquestes situacions que ens preocupen. Situacions que jo personalment, quan he tingut ocasió davant de les diferents entitats, davant dels diferents col·lectius, ho he posat sobre la taula, de dir el Carnaval ha anat molt bé, gràcies per felicitar-nos, però sisplau, pensem que hi ha un tercer temps d'aquest Carnaval on no ens agrada i no on ens puguem adormir. Jo, en tot cas, el que sí que diria aquí és que fa uns 4 anys vam tenir un moment crític en aquest carnaval, la majoria de vostès en són conscients, això se'ns anava, i estic parlant en aquell moment de les rues, es van prendre unes decisions difícils, complicades, decisions que en el primer moment no eren ben enteses per alguns col·lectius, i estic parlant del tema de les tanques. Avui dia això és com una normalitat, perquè no solament facilita la feina amb els tractoristes, amb els carrossaires, amb la gent que va a la rua, sinó que dona seguretat i dona tranquil·litat. Aquell moment el vam superar, jo estic segur que amb la col·laboració dels professionals, dels experts, intentarem també superar aquest tercer temps que té el Carnaval, que evidentment ens preocupa a tots i que al final ens sabria greu que la gent s'ho passi bé, que la gent reconeixi que les coses han anat bé, però que un moment o una desgràcia pugui passar en aquest espai de temps ens pugui tirar enrere o tapar tot el que ha significat de treball, d'esforç de molta gent, que com vostès saben i deia al principi, gent aquí que està implicada en aquest plenari en el Carnaval, no és una festa d'un dia, sinó una festa que porta molts i molts i molts mesos de preparació. Res més, jo donar de nou les gràcies i tenir molt clar, i en tot cas, jo no sé si hi ha gent que marxa o no de Sitges, senyor Bosch, però sí que tinc el convenciment, perquè ho he pogut fer personalment, i evidentment no he parlat amb tothom, però m'ha costat molt a trobar que no hi hagi cap família sitgetana que tingui alguna cosa a veure en el Carnaval. Ja sigui perquè té un fill, té un germà, té una persona, o cus, o ajuda, o interpreta, o és l'àvia del nen que va a no sé on. Per mi em sembla que hi ha una implicació molt, molt important de tota la societat sitgetana, i per tant em costa creure que aquest esperit de que la gent marxa, que la gent fuig, sigui realment amb els termes que m'ho ha plantejat vostè. Evidentment hi ha gent que no els hi pot agradar la festa, són ben lliures, i si això els hi permet anar-se'n doncs, uns dies de vacances, els hi permet fugir perquè no estan d'acord amb el folgore que es morti, doncs estan en el seu dret. Però d'aquí a fer-ne càtedra, em sembla que tampoc no fem gran cap favor amb el Carnaval. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Sí, ja m'imaginava, per al·legacions.
Jo que el que no he fet en la meva intervenció és Santa Càtedra d'entrada, eh? O sigui, jo no he Santa Càtedra, però sí, com a observador de la realitat, el que em permeto dir és que aquesta actitud minoritària va a més, i això marca tendència, i la tendència és perillosa i també és indicativa. No sé si vostè, senyor Roig, ha llegit l'Eco a la pàgina 35 aquesta setmana. A l'anterior també hi havia articles parlant, mal parlant, del Carnaval de Sitges. Aquesta setmana doncs, hi havia Mercè Fernández, una mare de família, Marina W. Baixa, Ricardo Rebella. Puc estar d'acord o no amb el que hi diuen, no? Però la realitat és que exposen la problemàtica des d'un altre punt de vista, no? Des del punt de vista del sitgetà que pateix les conseqüències d'aquest carnaval. I senyor Roig, vostè és un mestre de tirar pilotes fora. Vostè pensa que la meva intervenció ha estat només pels problemes que hi ha després de la rua? No, senyor. Jo he fet referència, sembla que per la seva intervenció només hi ha problemes quan acaba la rua, quan acaba la seva feina. Primer de tot, la seva feina no acaba quan acaba la rua. Vostè és un governant, vostè ha de preveure també el que passa després de la rua. I després hi ha una altra qüestió, que és que jo he fet referència a les problemàtiques que hi ha amb el carnaval, amb els exemples que he posat, de coses que passen abans i durant la rua. Abans i durant la rua. Per tant, doncs, això també és problema seu. M'entén? O sigui que abans i durant també hi ha problemes. Problemes d'accés, potser es podria parlar de fer un carnet de sitgetà, alguna cosa que reconegui el veí de Sitges que pot accedir al seu habitatge, perquè està clar que hi ha d'haver un control policial, però ha de ser tan excessiu? Fins i tot els mateixos components de les carrosses, alguns es queixaven que ni ells mateixos podien tornar a entrar a la rua si havien sortit per qualsevol raó, per exemple, per fer les seves necessitats. Doncs això a mi em sembla excessiu. I finalment també em sembla excessiu el tema de les tanques. Crec que es passen, en posen masses. Segurament alguns carrers es mereixen tanques i és un bon remei per a la problemàtica que es va detectar, com vostè diu, fa 4 anys. Però s'ha de generalitzar de manera que es generalitza? Potser hem perdut el sentit de les proporcions. Gràcies.
Senyor Rafael Roig.
Sí, jo penso que vostè té la virtut de que li pregunta una cosa o fa una afirmació i quan fa la segona intervenció ens en parla d'una altra. És a dir, vostè m'ha parlat de que la gent per carnaval marxava de Sitges. Jo és el que li he contestat, amb vostè no li he contestat res més. Vostè aquí ens ha fet un discurs de moltes més coses. Miri, jo tinc totes les responsabilitats i saben en aquest ajuntament i aquest equip de govern que amb les meves responsabilitats m'implico fins al final, però m'implico amb les que em toquen. I en tot cas soc copartícep de les decisions que prenguin altres companys de l'equip de govern i en aquest cas dels temes de seguretat, el company i el regidor Antoni Caballero. La meva dedicació, la meva responsabilitat comença i acaba amb el que és l'organització de la festa, punto i final. I després col·laboro, i sobretot per l'experiència que un ha pogut tenir al llarg de tots aquests anys, amb què tiro endavant i dono la meva opinió amb els diferents aspectes. Miri, el problema no és que meu ni de tot el que passa, ni si m'explico o no. Miri, el carnaval és un procés general, és un procés on hi participa molta gent i per tant jo penso que tampoc es pot fer excessiu o extensiu, perdó, als diferents moments de què passen o qüestions que passen en moments determinats a tota la festa, perquè li farim un mal favor, no solament a la festa, sinó a la gent que hi participa. Per tant, em sembla que està clar, està acotat, i en aquest cas li repeteixo des de la pròpia iniciativa municipal i li dic divendres que ve a través de la regidoria de prevenció i seguretat ciutadana i via pública i des de la regidoria de festes ens reunim per valorar aquestes qüestions. Tot el que surti d'aquí està molt bé. I jo, senyor Bosch, també deixin que li digui una cosa. Jo tinc la possibilitat i l'exerceixo d'intentar parlar amb el màxim de gent possible, i aquí és d'on són els propis organitzadors de les entitats, els propis tractoristes quan acaben, perquè doncs, estic al cap de la vila i sempre tinc un minut o uns segons per poder parlar amb ell a veure què opinen, i li asseguro que les opinions que vostè ha donat a entreveure aquí són molt llunyanes del que ells m'han dit. I és cert que hi ha problemes puntuals, i és cert que hi ha problemes de vegades precisament per la implicació i el volum que té que algú tingui problemes de mobilitat, sí, sí, és cert, perquè jo també conec alguns casos, però d'aquí a generalitzar-ho o voler posar un tel sobre tota aquesta festa, em sembla que li estem fent un flac favor a tots plegats. I per tant, jo el que, per mi el que li deia, que és el que he dit amb la meva intervenció d'abans, és les sensacions que em fa arribar finalment a la gent, les sensacions de veritat, i totes aquestes cartes que vostès em planteja i que treu aquí, evidentment ens les hem llegit totes, i no parlen pas del que és el comportament ni la gent de Sitges, ni les rues, ni les festes de Carnaval, ni les activitats que es fan, sinó és el que passa amb aquest tercer temps que li estava dient jo, que ens preocupa a tothom. Senyor Bosch, posem cada cosa al seu puesto i intentem solucionar el que hi és i no contaminem l'altre. Gràcies.
Sí, però per al·lusions i...
Sí, sí, però... Evidentment.
Sí, però... El senyor Toni Caballero també vol parlar. No, jo crec que ha quedat bastant clar que el debat ja, senyor...
Seguint amb les paraules que deia el meu company Rafael Roig, no es poden banalitzar aquestes coses. I el tema de la seguretat per Carnaval, jo hi he estat callat. Així que em brindo a tots vosaltres a tenir una sentada i parlar de tots els temes de seguretat i tot el que va passar en el Carnaval. El que sí que li vull dir, senyor Andreu Bosch, que nosaltres ens estem plantejant diferents coses. Hi ha unes converses amb el Gremi d'Hostaleria per intentar solucionar els problemes que aquest any s'han presentat i que creiem que l'any que ve els podem minimitzar al màxim. Això per una banda. Però per altra banda, fer un comentari gratuït sobre que el tema de les valles és excessiu, jo no vull aquí ara treure dates i xifres de tot el que ha passat en el Carnaval, que les tinc, òbviament, i que el divendres, com ha dit el meu company Rafael Roig, les parlarem i les debatirem. Ara sí. Només que per il·lustrar-ho, dir-li que la carrossa de la reina va tindre que ser escoltat per un escamot o una unitat de la Brimo en els últims trajectes de la rua. Si no hagués estat les valles i no hagués hagut necessitat de que anés aquest escamot, i en canvi va tindre que anar-hi. Només com a títol informatiu, que no es pot banalitzar sobre la seguretat del Carnaval, perquè són la seguretat dels sitgetans i de la gent que va a la rua i tenen que anar per aquesta rua en les màximes garanties possibles. Jo sí que ho dic i ho deixo aquí ben clar,
Senyor Bosch, l'última paraula.
Jo en vostè, cap moment no he banalitzat el tema del Carnaval, i ja que parlem de tanques, justament un dels articles de l'Eco que vostès han llegit atentament, doncs posen de relleu el perilloses que poden ser les tanques en mans de persones inapropiades, perquè aquestes tanques no estaven ben subjectes. Perquè que vagi a parar una tanca al cap d'una persona, com la Mercè Fernández afirma en el seu article de la pàgina 35 de l'Eco, això sí és greu. I potser més greu que el perill que intenten evitar aquestes tanques. I després, senyor Roig, vostè o no m'escolta o no em vol escoltar. Jo no només he parlat dels qui marxen per Carnaval de Sitges. No només he parlat d'aquests. He parlat de moltes altres coses que veig que vostè ha fet oïdes sordes. Després revisi el que en acte constarà i veurà com no només he parlat dels qui marxen pel Carnaval.
I s'ha acabat, senyor Rafael Roig, perquè ara ja li estem donant voltes al mateix.
Sí, no, miri, dos qüestions, senyor Bosch. Jo li he contestat un tema només i vostè quan ha tornat, hi ha tornat. Per tant, repassi vostè el que s'ha dit i és el que li he contestat. Primera. Segona, miri, el tema de les tanques penso que també és bo que ho pregunti amb les entitats i amb la gent que hi col·labora. Però jo sí que li puc dir que és el que mou aquesta decisió. Primar la seguretat i que els sitgetans s'ho passin el millor possible davant d'altres situacions. I si això ha de crear un problema amb el que ens visita o no sé què, per mi, i li dic sincerament, l'hem de posar al seu lloc, aquest problema. Però per mi el problema principal és la gent que surt i que s'ho passi bé, perquè si no és que no té sentit que organitzem això. Per tant, aquest debat si vol fer en un altre espai, però que vostè vulgui ara en aquest moment tenir o deixar de tenir o qüestionar, escolti, donguin els arguments i ara no fem aquí perquè doncs, hi ha gent o perquè la televisió ens està fent i ara toca en aquest moment perquè avui anem a felicitar, que li recordo el que estem aquí no és fent un debat, estem agraint a la gent que ha deixat part del seu temps perquè els altres puguin gaudir i els professionals que han posat tota la seva sapiència perquè aquesta gent de Sitges s'ho pugui passar bé. No oblidem què estem fent aquí, per tant no ho matem per una altra banda. Gràcies.
Moltes gràcies. Com que era l'aprovació, doncs passaríem...
Senyor Calde, és que ell ha dit una cosa inexacta. Bueno, ha dit una cosa inexacta.
No, senyor Bosch, ja està.
Bueno, en honor a la veritat hauria de permetre la meva intervenció.
Senyor Bosch,
la veritat.
I vostè ha tingut suficientes oportunitats també de contestar, perquè és que si no també el senyor Rafael Roig tindrà dret a contestar. Jo crec que en aquest moment ja està clar.
No, perquè al final, per aclarir-li justament.
Deixi'm fer-li un resum de tot d'això. Primer, felicitar a tothom que ha treballat pel Carnaval. I segon, sobretot, escoltar les persones que tenen experiència en això, com el senyor Mercè o el senyor Ramon Artigas o el senyor Rafael Roig, i algú més que hi ha aquí que té experiència, que el que estan dient és que ens posem a parlar, que això és el més important. No tot aquest debat que estem fent ara que no té cap sentit. O sigui que jo em comprometo com a alcalde a absentar-nos a tota aquesta gent a parlar, perquè sí que és cert que hem de parlar i millorar això. I això és el que hem de fer.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Sigui propiciat per la televisió o no, quan ho vegin escoltaran el mateix que acaben d'escoltar ara, eh? Perquè les paraules són idèntiques, l'únic amb l'afegit de les imatges. El debat que va donar de sí l'agraïment a les persones, a les entitats que en aquest cas han fet possible la celebració del Carnaval 2010. Sobre la taula, què queda? Doncs queda això, una sentada entre els membres dels cossos de seguretat i els representants polítics també per veure com es poden administrar aquest tercer temps que definia el regidor de festa Rafael Roig, aquest tercer temps que comença quan acaben les rues, quan les persones que hi han participat són a les entitats, en definitiva, quan s'obre una altra festa paral·lela o un altre moment paral·lel al desenvolupament del Carnaval Sitgetà. Seguint aquella línia, aquella reflexió que ens deixava la setmana passada Jordi Robles, el sotsinspector en cap de la comissaria de districte dels Mossos d'Esquadra, allò que no es veu però que o dimecres al matí els seus efectes són palesos també a Sitges. És un dels, diguem-ne, tres debats importants que va donar de si el ple municipal celebrat ahir, Joan.
I un altre, el que escoltarem ara a continuació, l'aprovació de la resolució d'al·legacions presentades en període d'exposició pública i la nova aprovació inicial de l'avantprojecte dels estatuts reguladors de la Fundació Cultural i Esportiva El Retiro i de la Fundació Cultural i Esportiva Casino Prado Sobrense. De fet, entre les al·legacions, doncs, hi havia aquest afegit del i esportiva, perquè doncs, dues entitats porten a terme en algunes seccions doncs, activitats esportives i per tant doncs, es va considerar interessant incorporar aquesta excepció. A més, també hi ha algunes consideracions fetes per la Generalitat que també s'han incorporat i s'han resolt també diverses qüestions. Una d'elles, per exemple, presentada per Acció per Sitges, que entenia que el Prado s'havia de dir suborenc i no suborense, no ha estat acceptada aquesta al·legació. Però bé, ahir no era dia ja de debatre sobre, sobre el particular, sinó simplement era dia de felicitar-se per la situació. Segons Jordi Mas de Convergència i Unió, el temps ha donat la raó al seu grup i per tant doncs, després d'aquest període de delegacions s'ha millorat l'aprovació inicial i més enllà d'alguna consideració de Lluís Mercè sobre l'ús de fruit del soterrani del Retiro, perquè aquí hi ha una cessió, el soterrani del Retiro ara mateix és propietat de l'Ajuntament i per tant doncs, queda en ús de fruit per part del Retiro, però clar, qui el cedeix és l'Ajuntament, no el Retiro a l'Ajuntament. A part d'algun serrell doncs, que va ser comentat, la majoria dels regidors doncs, van felicitar-se per haver aconseguit aquests dos acords importants. Es van votar conjuntament, però en el fons són dos acords amb les dues entitats centenàries de Sitges. Va destacar Armand Paco, per exemple, l'assessoria que ha portat a terme en tema de fundacions la Generalitat de Catalunya, doncs molt més entenimentada en aquests temes que no pas l'Ajuntament. I per últim, doncs, l'alcalde, que va felicitar i agrair a tothom, a les entitats, als grups polítics municipals, doncs, les diferents aportacions, un procés molt complex i que es va comprometre a preguntes d'Andreu Bosch que mentre ell sigui l'alcalde mantindrà el consens, més que res perquè Bosch també considerava que no era adequat que en la presidència de la Fundació que recau en l'alcalde mantingui el vot de qualitat que com a alcalde li correspon. El secretari va dir que això és un tema legal, que això no es pot eliminar perquè és així. En qualsevol fundació que presideixi l'alcalde manté el vot de qualitat en tal que és l'alcalde. Es van absentar de les
de la votació Convergència Unió Excepte per Sitges, una fórmula que li diuen abstenció legal, perquè doncs, com havien formulat al·legacions durant el procés d'al·legacions, doncs no podien votar, al ser per interessada.
Malgrat tot, que la seva opinió era positiva.
Era favorable a l'aprovació dels punts. Finalment es va considerar això, que si ara que s'obre un nou període d'al·legacions, perquè ha tornat a ser una aprovació inicial, no és l'aprovació definitiva, sinó una altra vegada és una aprovació inicial, ara s'obre una altra vegada un període d'al·legacions. Si no es presenten al·legacions, s'entendrà aprovat definitivament aquest projecte de fundacions i, per tant, doncs, que començarien a caminar aquestes fundacions del Retiro i del Prado. Escoltem.
Comentava que aquest grup municipal de Convergència i Unió haurà d'abstenir-se legalment, ja que és part implicada en el dictamen, ja que vam fer al·legacions que han estat acceptades. Per tant, si poguéssim votar, òbviament votaríem a favor, votaríem positivament, però per un tema realment legal de procediment ens haurem d'abstenir. Començaré també recordant que en el ple de juliol passat, de l'any passat, quan ens vàrem oposar al govern en el seu primer intent de fer unes fundacions conjuntament amb el Prado i amb el Retiro, d'aquella manera que no ens va semblar massa adient, ens varen acusar de menystenir les entitats, de no estar a l'alçada del poble de Sitges, etc. etc. El temps, per sort, ens ha donat la raó. El temps ha demostrat que després de les nostres al·legacions, en les quals es va detectar una errada en la valoració de l'aportació del Casino Prado a la nova fundació de 53.000 euros i, sobretot, el fet de que la Generalitat de Catalunya i la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques ha presentat 26 al·legacions, no ni una, 26 al·legacions als estatuts que vostès van fer en la primera instància, doncs ens sembla que realment el text i el tema ha millorat. Per cert, de les 26, 15 al·legacions van als estatuts del Retiro i 11 al Prado. Realment, jo penso que no era una bona idea, no era tan bona idea el procediment que vam fer servir, delegant un regidor en concret per reunir-se amb una entitat de manera separada i fer uns estatuts conjuntament que no s'ha demostrat exitosos i que en definitiva no permetien o no garantien vetllar per la sostenibilitat futura de les entitats, que és el que tots, òbviament, volem. Cal dir també que no estem del tot convençuts del grau d'intervencionisme que crea aquest model de fundacions, on el pes de la part pública pot arribar a condicionar el pes de la societat civil. Malgrat tot, malgrat això, pensem que poden ser unes eines, la creació d'aquestes fundacions, que si estan gestionades correctament poden realment ajudar a fer progressar i a potenciar les activitats de les entitats per tal d'aconseguir una potent dinamització i una major socialització dins el poble de Sitges. Esperem doncs que aquesta col·laboració público-privada doni els seus fruits, revitalitzi les entitats i faci desenvolupar tot el seu potencial cap a un nou esplendor que el desitgem a la vida cultural de Sitges. Òbviament, aquest grup municipal ens posem a disposició de les noves fundacions, a la vegada que vigilarem la correcta gestió i l'assoliment dels objectius que es proposin. Només ens queda doncs, realment donar la sincera enhorabona a les dues entitats, desitjar molts èxits en aquesta nova etapa i, òbviament, seran èxits també pel poble de Sitges. Gràcies.
Moltes gràcies. Per ordre, senyor Ramon Artigas.
Sí, alcalde, gràcies. Avui aprovem les al·legacions i avui sí que ho votarem en contra, senyor alcalde. A favor, perdó. Sí que votarem a favor, senyor alcalde. En l'altra ocasió jo em vaig abstenir, el meu company sí que va votar, jo em vaig abstenir, no pas pels motius de les al·legacions, sinó perquè la documentació que jo tenia no corresponia amb la realitat del que votàvem. Bé, dit això, no vull fer entrar massa en els detalls, perquè les dues societats tenen, jo diria, la responsabilitat que tenen, no? De més de 100 anys. Llavors, crec que la continuaran tenint. Junt amb l'Ajuntament, crec que faran una bona tasca. L'únic que el que vull demanar és avui aprovem les al·legacions i que anem tot lo ràpid que puguem perquè sigui definitiu, perquè crec que les dues societats ho necessiten. O sigui, posem-nos a treballar quan més ràpidament millor perquè això sigui una realitat. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ramon Artigas. Senyor Mercè.
Sí, bé, jo també felicitar les dues entitats, perquè després ja porta això un llarg recorregut i contra més s'escurci millor, no? Ara, jo tinc una pregunta a fer, senyor alcalde, perquè amb el dictamen, bueno, l'aprovació que es porta aquí de l'avaluació del retiro, si diu aportació de l'ús del fruit per termini de 30 anys del local de la planta soterrana del carrer Àngel Vidal 1723, contic que aquest local va vindre amb aquest ple, aquest local és complat per l'Ajuntament de Sitges, va costar els seus 75 milions de pessetes de les antigues pessetes, no me'n recordo ara, amb euros no he fet el canvi. La part dels membres que formem aquest consistori es va votar favorablement, vostè hi era i també va votar favorablement, senyor alcalde, i ara no entenc com aquest local, que és propietat de l'Ajuntament, vagi amb ús desfruit de la Fundació, per si és propietat nostra, el local.
Perdoni, bueno, això, senyor, és propietat nostra, igual que el Retiro posa a disposició de la Fundació el seu auditori. Sí. Nosaltres posem aquell soterrani que creiem que està dintre de lo que és el Retiro i que poder l'aprofitarem més millor tots a través de la Fundació. Aquest era només el motiu,
Sí, bueno,
no, i senyor secretari, es pot fer això, és sí, lògic, no?
Legalment, igual legalment, que se cedeix per un cantó, es pot cedir per l'altre.
Però què vol saber més, senyor?
No, home, a veure, és que aquesta avaluació sembla com si fos el Retiro que la porta i seríem nosaltres que la portàvem.
No, som nosaltres.
La Societat Recreativa del Retiro ús de fruit per les instal·lacions per termini de 30 anys valorats en tant. Primer any, segon any, tercer any i quinta any. Aportació de fruit per 30 anys del local de la planta, qui la porta? La portem nosaltres o la porta el Retiro?
El soterrani és nostre.
Que és el propietari o la porta?
El propietari, doncs, tindria que ser aportació per l'Ajuntament, que no ho diu.
Què diu, senyor secretari? Ah.
Però és que, jo crec que està correcte. Si veu el setè
acord de la proposta... Estic parlant del tercer punt. De tercer.
No, però si mira el setè dels acords, per un cantó es figura el que aporta la Societat Recreativa al Retiro i per l'altre el que aporta l'Ajuntament en Sitges, que és una part en diners i una part amb el que és l'ús de fruit. Jo crec que queda clar, no sé si vol dir especificar millor, però en tot cas està clar que dintre de l'Ajuntament aporta dues coses.
Queda molt clar, senyor Mercè, que ho aporta l'Ajuntament. Una altra cosa és,
sí, vale, però és que...
És que no podria ser d'una altra manera, perquè és de l'Ajuntament.
No, no, per això ho estic dient, no? Vull dir, sembla que no s'entengui massa bé.
Bueno, si tema. Pot aclarir-ho, si el secretari està convençut...
No, favorable tant una com l'altra, vull dir que això està claríssim. Però, a veure, no el trobo massa ben redactat, senyor secretari.
Però el redactat no és el que al senyor Mercè li agrada,
però...
Ho fem.
No,
menys...
Això són redactats que fan el senyor secretari i el seu equip. Perdó, senyora Parés.
Bé, jo penso que avui ens hem de felicitar tots, perquè aquell camí que iniciàvem just a l'acabar l'anterior legislatura, avui jo diria que si no hi ha més al·legacions, que esperem que no n'hi hagin, tal com diu l'anunciat, com que estem amb una aprovació inicial, això vol dir que si no hi ha al·legacions ja tindrem la Fundació. Realment és un nou camí que iniciem amb les entitats centenàries de la nostra vila. Jo realment, com a sitgetana, plana, em sento molt i molt contenta. Hi ha el president aquí del Prado, felicitats, també felicito l'Antoni Sella del Retiro. I realment penso que podem fer moltes i moltes coses, tant des de la Fundació com des del Prado. Realment jo tinc plena confiança en tots els responsables que formen les juntes directives, que per això les votem els socis i les sòcies de les entitats, plena confiança que treballaran conjuntament i el que farem és créixer amb el nostre associacionisme. A més, ja que parlem d'entitats centenàries, deixeu-me fer servir la paraula, no? Que tots ells, tota la gent que està acomboiant els destins del Prado i del Retiro ho fan per amor a l'art, com molt bé deia Santiago Rossinyol. I per tant, doncs, moltes felicitats i cuideu-nos les entitats.
Moltes gràcies, senyora Parés. Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres també ens afegim aquesta felicitació unànime per la creació d'aquestes dues fundacions i voldríem una de prèvia en relació al secretari, perquè hem detectat que malgrat que en l'acord s'estima parcialment
les al·legacions d'Acció per Sitges, a la pàgina 7 del primer informe diu s'informa en el sentit de desestimar la present al·legació, i després a la pàgina 19 també es troba el mateix, és a dir, es desestima l'al·legació que en principi en l'acord doncs passa a estimar-se i per tant doncs, a constituir una ampliació de les finalitats del Prado i el Retiro.
Sí, l'informe estava fet, com vostè recorda, i en tot cas el criteri, també es diu el mateix informe, que el criteri d'ampliar l'objecte de la fundació és un criteri d'oportunitat, no de legalitat. Des del punt de vista de legalitat, nosaltres dèiem que es podia, si es mantenia el criteri del govern de mantenir aquest objecte, doncs que es podia desestimar l'al·legació, i es va deixar l'informe igual. Després va passar, diguéssim, per comissió informativa. La comissió informativa va considerar, des d'un criteri d'oportunitat, ampliar l'objecte, doncs bueno, s'amplia, però això, diguéssim, no fa variar l'informe perquè és un criteri d'oportunitat més que de legalitat. I per tant no es va canviar, i llavors s'ha modificat la proposta, però no s'ha modificat l'informe. Aquesta seria la raó.
I de fet hi va haver un criteri polític superior que va, sí, que va estimar aquesta al·legació.
Correcte. No?
Així doncs, l'al·legació que feia referència al vot de qualitat, que també es va desestimar justament perquè era una al·legació no de legalitat sinó d'oportunitat, també políticament s'hagués pogut estimar.
No, no, aquest és un criteri de legalitat, senyor Bosch. És un criteri de legalitat, això. Sí. Inclús en l'informe diem que si encara que no es digués als estatuts, d'acord amb la llei seria així, d'acord amb la llei de fundacions. O sigui, no és un criteri d'oportunitat, això.
Bé, en tot cas, el que sí que voldríem exposar aquí és que, vaja, que ens alegrem que s'hagi estimat aquesta al·legació d'Acció per Sitges, aquesta estimació parcial, en relació a l'objecte o a les possibilitats d'actuació tant del Prado com del Retiro en l'àmbit esportiu. Volem recordar aquí que tant el Prado com el Retiro han tingut en el passat un gran paper en aixoplugar entitats esportives que en aquell moment no tenien aixopluc a on anar, i per tant doncs, aquestes entitats, en un acte generós, perquè pensem que no tots els esportistes que hi participaven, estem parlant del bàsquet, que va néixer l'embrió del Club Bàsquet Sitges, va néixer tant en el Prado com en el Retiro, tenien sengles equips al Prado i al Retiro, també s'havia jugat federat el tema del tenis de taula, hi ha hagut equips de futbol sala, hi ha hagut encara hi ha un equip d'escacs, vaja, diversos equips que participen en un gran nivell esportiu a nivell de Catalunya, amb un gran prestigi a nivell de clubs de Catalunya i amb l'organització d'un dels millors Opens internacionals i de més solera a l'estiu. Per tant, doncs, pensem que era important reconèixer aquesta tasca d'aquestes entitats en relació a l'esport de Sitges i, a més, obrir portes a que en el futur segueixi sent així, és a dir, que pugui aixoplugar activitats esportives a més de les que ja aixopluga, artístiques i culturals. Ara, hi ha altres dues al·legacions que no s'han estimat. Aleshores, doncs, nosaltres aquí el que volem posar de relleu, primer de tot, és que ja no insistirem més en si s'ha de canviar suborència per suborenc, pensem que era una oportunitat, però en el que sí volem insistir és amb el tema del vot de qualitat de l'alcalde. I volem recordar aquí que la primera vegada que es va fer l'aprovació inicial tant dels estatuts del Prado com els del Retiro, el senyor alcalde es va comprometre aquí a no usar aquest vot de qualitat i adoptar les decisions dels òrgans rectors d'aquestes dues fundacions per consens. Això ho vull recordar aquí. I suposo que ho seguirà mantenint el senyor alcalde. Però, a més, el que sí que volem posar de relleu és que la intenció de l'al·legació per Sitges, en el sentit de que si algun dia
en aquests 30 anys de singladura que tenen aquestes dues fundacions. Si algun dia s'hagués d'utilitzar aquest vot de qualitat, per la raó que fos, pensem que era important donar compte al ple, donar compte a la representació política de la societat sitgetana, de les raons d'aquell ús de vot de qualitat, i això justament anava en la direcció d'afavorir el diàleg fins al límit i el consens també fins al límit. Nosaltres en som ferms defensors. Evidentment, igualment com el grup de Convergència i Unió, nosaltres ens abstindrem, no una abstenció política, sinó una abstenció legal, com toca. Però el nostre esperit està en la creació d'aquestes dues fundacions. Gràcies.
Alguna paraula més? Senyor Manpaco.
Sí. En primer lloc, tots ens felicitem, però deixem que ho digui amb sobte aquestes abstencions. No? Perquè clar, si tots ens felicitem i estem d'acord, l'equip de govern i en aquest cas el nostre partit, que ha sigut un dels impulsors d'aquestes fundacions, d'acord, d'acord, doncs ens sap greu que tingui que ser una abstenció legal. No? En segona qüestió, sí que vull dir una cosa, és que nosaltres quan ens acusen en un primer moment de que no hem acabat d'entendre alguns dels posicionaments d'algun grup polític, ho diem perquè en qualsevol cas nosaltres sí que hem tingut la responsabilitat primer d'oferir aquesta possibilitat de tirar endavant unes fundacions i segona i més important que han sigut les pròpies entitats les que han manifestat en les diferents converses que s'han tingut en l'Ajuntament la voluntat de constituir també la fundació. En tercer lloc, és clar que la Generalitat de Catalunya ha fet aportacions importants perquè no podia ser d'una altra manera. En qualsevol cas, l'Ajuntament no és un expert en la creació de fundacions i, per tant, hi ha una entitat, hi ha un servei per part de la Generalitat de Catalunya que ens ha de posar els punts sobre les illes en el cas de que no ho fem bé i, evidentment, mereix o estem sota la seva tutela. En quart lloc, és evident que nosaltres som intervencionistes, és que no ho podem ser d'una altra manera, entre d'altres coses, no només per la implicació que volem que l'Ajuntament de Sitges estigui a les fundacions, sinó per la important aportació que es fa en el decurs d'aquests 30 anys. Per tant, totes aquestes coses el que fan dir és que, lògicament, ens sentim molt satisfets de que al final, amb l'aquiescència de tothom i amb el vistiplau de tothom, pensem que comencem el camí per, i espero que aquesta vegada sigui la definitiva, perquè els problemes que pateixen aquestes entitats siguin de menor índole, de menor ordre, que siguin menys importants, que en qualsevol cas entre uns i els altres siguin capaços d'arribar a les solucions perquè els problemes no siguin gairebé impossibles de solucionar. I lògicament, des d'aquí un reconeixement tant a l'equip negociador municipal, que és obvi dir-ho, però sobretot als presidents i a les assemblees que han gestionat conjuntament a l'Ajuntament la creació d'aquests estatuts i sobretot la tirar endavant aquesta fundació. Penso que sense l'aposta decidida, i cal dir-ho en aquest acte de ple, tant del president del Prado com el president de la Societat Creativa del Retiro, seria difícil, o hauria estat més difícil, doncs arribar al punt on ens trobem avui. Per tant, gràcies per la seva aportació, per la seva col·laboració una vegada més, i desitgem que a partir d'aquí el camí sigui més plàcid perquè sabem de les dificultats que en diferents moments de la vida d'aquest poble han tingut aquestes dues entitats. Gràcies.
Gràcies, senyor Manpaco. Alguna paraula més? Bueno, si no hi ha cap paraula més, jo felicitar a tothom, sobretot els presidents del Retiro del Prado, tal com ha dit el meu company, i felicitar també els grups que han fet aportacions i que estan ajudant amb aquest projecte que creiem tots que és un projecte bo pel poble, bo per l'Ajuntament i també sobretot per aquestes centenàries entitats que estan al nostre poble i que tant estimem i que tantes ganes tenim que continuïn sense problemes, que continuïn, tinguin un futur llarg, i creiem que les fundacions poden ser precisament l'eina que ajudi a aconseguir aquest camí. També, i així jo crec que també és just, reconèixer i donar-li la raó al senyor Ramon Artigas, que el dia que va votar en aquell moment tenia els papers canviats, i això és cert, i per això potser en aquell moment el tenia, i quan jo li vaig dir que tenia raó en aquell moment, no vaig dir-li que tenia raó, però sí que li torno a dir ara en aquell moment que sí que la tenia. El procés ha estat molt complex, molt complex, i ho serà encara més, perquè ara estem només que fent papers, però quan ens posem a treballar, lògicament és quan realment trobarem les dificultats, però ja ho farem amb un instrument que ajudarem doncs, a tindre això endavant, i mantindré el concert. Bueno, jo mentre sigui alcalde, sí, només faltaria. És que no es pot fer d'una altra manera amb aquestes entitats, no? El que tu, per imperatiu legal, bueno, lògicament l'alcalde ha de tindre aquest vot de qualitat, però almenys la nostra voluntat, la meva personal, és mantenir el consens sempre, i no es pot fer res en contra d'aquestes entitats, perquè és que és evident, és que jo crec que és, cal per la lògica que és així com s'ha d'actuar. Jo crec que espero i desitjo que tots els alcaldes que tinguin l'oportunitat i l'honor de presidir aquestes fundacions, doncs actuïn com tots volem que actuïn, que és amb consens i ajudant les entitats. I res més, espero que no hi hagi al·legacions, ho dic així i desitjo, perquè això ajudarà precisament a córrer el temps, que fa temps que volem que estiguin en marxa i que les entitats, doncs, ja puguin gaudir de la fundació per poder, doncs, treballar. I desitjar això, si realment no n'hi han, si n'hi han, doncs les haurem de resoldre, però si no n'hi haguessin es donaria per aprovat sense que tornés a retornar aquí, senyor secretari, si així no tindria que retornar. Doncs espero que no, perquè doncs puguem posar en marxa i constituir les fundacions, que seran invitats tots els regidors al moment que això sigui una realitat. I res més, i ja que tenim aquí el president del Prado, president del Retiro, s'ha excusat també, felicitar-los per la feina que han fet. A lo millor vostès no seran presidents durant el temps que la fundació es posi en marxa, però que sàpiguen que sense vostès no hauria sigut possible aconseguir aquestes fundacions.